Benvinguts al primer Setè Sentit, un programa de ràdio on el gran protagonista és el cinema. Els pares de la criatura som l'Aureli Villalbí, fill de Godall, i qui us parla, el Francesc Sabater, de Ginestar. Un xic del Montsià i un altre de la Ribera d'Ebre fent ràdio de proximitat a la capital del Priorat.
Estem molt contents de compartir un programa de ràdio amb la gent de Falset i amb tothom que l'escolta. Volem donar les gràcies als companys de Ràdio Falset per les facilitats i el suport que ens han donat.
Més enllà del nostre origen geogràfic i d'altres aficions compartides, som dos apassionats del cinema. Dos cinèfils, en diríem. Tot i que, sent prudents, volem recordar que el mot cinèfil té dues accepcions. L'una ens parla d'un aficionat al cinema i l'altra d'una persona entesa en cinematografia. I potser us preguntareu per què l'hem anomenat Setè Sentit. No va ser gens fàcil triar nom. Finalment ens vam decidir per aquest que combina l'expressió setè art per definir la cinematografia amb el setè sentit que se'l suposa a tots els apassionats pel cinema.
Tu crec que vas llegir una entrevista, o vas veure un documental, amb el José María Núñez.
Cert.
Un director de Portugal que va viure i va morir a Catalunya. Aquest home havia parlat del setè sentit, i tot i que era molt conegut perquè va formar part de l'Escola de Barcelona junt amb el Pere Portabella i altres directors.
Cert. Quan teníem triat el nom en aquest joc de paraules que us he explicat, vam buscar i ens vam trobar que és, efectivament és el títol d'un documental on el protagonista és aquest director que has anomenat.
La sintonia del programa és una cançó de Pulp Fiction, la famosa pel·lícula de Quentin Tarantino. Està cantada per la Dusty Springfield i es diu Son of a Preacher Man.
El predicador, el Preacher Man. Aquí us hem de dir que si amb el títol ens va costar, la sintonia la vam trobar de seguit.
Hem pensat estructurar el programa en diverses seccions fixes, tot i que no descartem afegir-ne o treure'n si ho considerem oportú. Les seccions amb les que arrenquem el Setè Sentit són notícies, estrenes i aniversaris.
I en el tram final comptarem en un concurs on posarem a prova els vostres coneixements cinematogràfics i tancarem cada programa amb un tema musical d'alguna banda sonora original de les que han deixat empremta. Ara que us hem explicat el què, el qui i el com del Setè Sentit, toca fer-vos 5 cèntims del que tractarem en el programa d'avui. A la secció de notícies parlarem de dos noms propis, el Vittorio Gassman i el Jean-Luc Godard, i de dos festivals, un de gran, la Mostra de Venècia, i un de més petit, el Fango Fest d'Amposta. A la secció d'estrenes parlarem d'Alcarràs i de Pacifiction. Celebrarem l'aniversari del Padrino i el de Blade Runner i continuarem amb el concurs, on haureu d'identificar un fragment d'àudio i ens acomiadarem amb un tema musical que juga amb el nostre setè del nom del programa.
El dia 1 de setembre va fer 100 anys del naixement de Vittorio Gassman, el famós actor de teatre i cinema italià, que va néixer a Gènova l'any 1922. Va ser un actor versàtil i magnètic, segons diuen. Algunes de les seves pel·lícules més interessants són Arròs a Mar, de l'any 1948, amb Giuseppe De Santis i la Silvana Mangano. El 1958 va fer Rufufu, una comèdia de Mario Monicelli on hi havia grans actors, Marcello Mastroianni i la Claudia Cardinale, per exemple.
Si de Vittorio celebraríem els 100 anys del seu naixement, no és el cas del Jean-Luc Godard, veritat?
No. Godard va morir a Suïssa el 13 de setembre d'aquest any. Va dir grans coses i va escriure molts articles sobre cinema a la revista Cahiers de Cinema. Per exemple, va dir que el cinema és el frau més bonic del món. Ell va ser un crític a aquesta revista que he dit abans, amb Jean-Louis Trintignant, amb Eric Rohmer i amb altres companys que després van dedicar-se a fer pel·lícules i van fer molt famosa una corrent que es diu Nouvelle Vague. El 1960 va fer la seva primera pel·lícula, About the Souffle, al final de l'escapada, amb Jean-Paul Belmondo i la Jeanne Seberg. La influència de la Nouvelle Vague continua fins als nostres temps i, per exemple, va ser fonamental amb un estil de Dinamarca que es diu Dogma, que van crear Lars von Trier i Thomas Vinterberg, però inclús ha arribat fins ara amb Kim Ki-duk, un famós director de Corea, o Bong Joon-ho, que és l'autor de Paràsits.
Un cop relacionat aquest obituari, passem a parlar del festival que abans dèiem petit, si més no, en comparació amb el de Venècia. Què ens has de dir del Fango Fest d'Amposta?
Mira, el 8 de setembre va començar el 13è Fango Fest, el festival de cinema fantàstic de terror i gore d'Amposta, que va acabar el dia 11 de setembre. Es va realitzar al Casal d'Amposta, es van poder veure 5 llargmetratges i, sobretot, unes grans seccions de curtmetratges, agrupades en 5 temes, que són terror, maledictis, fantàstics, gore i animació.
Quina introducció, Aureli, el nostre estimat Adriano Celentano per fer d'entrada a la informació de la mostra de Venècia. Com ha anat el nostre corresponsal enviat, si més no en esperit?
Molt bé, molt bé. Venècia és un lloc car i feia molta calor, però sempre està molt bé. Com tu ja saps que hi has anat alguna vegada. A la platja del Lido, que és la més famosa possiblement de Venècia, es fa el festival de cinema, la Biennale, i allí es fan diverses projeccions, es fa la inauguració, es donen els premis, i podem dir que hi ha dos hotels mítics amb aquesta platja, que són l'hotel de Ben, que va plegar fa poc, i l'hotel Excelsior, que encara està en marxa, és una mica car, val 350 euros la nit, però bé, l'esmorzar a banda, són només 50, està molt bé l'esmorzar.
No, home, posem el sou de Radio Falset, doncs quan portem més programes, és a saber, igual sí. L'any que ve podem anar a Venècia.
Fora de temporada. Parlo dels dos hotels perquè l'escriptor Thomas Mann va escriure Mort a Venècia, una novel·la que uns anys més tard el gran Luchino Visconti va passar al cine, on el protagonista era Dirk Bogarde, que intentava lligar amb un noi jove i molt guapo, però sense èxit. Gran part de la pel·lícula passava a la platja de Lido i dins d'aquests dos hotels.
Doncs, acabat aquesta presentació, fes-m'ho 5 cèntims de quines seccions té aquest Festival de Venècia.
El Festival de Venècia és un festival molt potent, amb moltes seccions, amb moltes pel·lícules, i parlem només de les principals, que són la secció oficial, la secció Horizonti, Venècia Clàssics, hi ha una secció de curtmetratges, hi ha Horizonti Extra, i llavors hi ha també una quantitat de pel·lícules fora de concurs.
Doncs cert, un grapat de seccions per un festival molt potent, com dius. I el jurat, qui teníem? Qui podem identificar que va acabar decidint?
Segur que coneixerem gent del festival i del jurat oficial també. La presidenta és la Julianne Moore, una actriu molt famosa, i llavors hi havia diversos directors i directores, Mariano Con, un director argentí, Leonardo Di Costanzo, Audrey Diwan, Leila Hatami, Rodrigo Sorogoyen, i per acabar, un personatge molt famós que diu molt del nivell del festival, que és Kazuo Ishiguro, l'escriptor anglès que va néixer al Japó i que quan tenia 15 anys se'n va anar amb la família a viure a Anglaterra i tota la seva obra l'ha fet en anglès. Aquest home va escriure una novel·la molt famosa, Lo que queda del dia, que després es va fer també amb una pel·lícula. És un personatge important perquè, entre altres coses, l'any 2017 va rebre el Premi Nobel de Literatura.
Bé, doncs, jurat de nivell, que has fet una mica de tria dels títols més significatius abans de passar al palmarès?
Sí, podem dir que el festival estava anunciat que començava el dia 31 d'agost, però no era cert. Va començar el dia abans amb la projecció de Estela Dallas, un clàssic del cine mut de l'any 1925. La inauguració es va fer sí, el dia 31 amb White Noise, soroll de fons, del director Noah Baumbach, amb Adam Driver i Greta Gerwig. És una pel·lícula divertida i terrorífica, poètica i absurda. Una família americana afronta els conflictes de la vida quotidiana, l'amor, la mort i la felicitat. Entre les pel·lícules que es van presentar a la secció oficial, eren 23, el total, hi havia L'Emien, una pel·lícula francesa, de Roig Dizem, de Son, de Florian Zeller, del Regne Unit, i Herstnist, La cibada no existeix, una pel·lícula iraniana de Jafar Panahi, un autor molt conegut.
Bé, doncs, anem al moll de l'os de parlar dels premis. I la primera que toca és el palmarès de la secció oficial. Com va anar la secció oficial?
Mira, si em permets, abans de la secció oficial, diré que es van donar dos lleons d'or al conjunt de la seva carrera per l'actriu francesa Catherine Deneuve, la musa de Buñuel, com diries
Buñuel.
Tu, i el director americà Paul Schrader, també. Per començar amb el palmarès oficial, el lleó d'or va ser per All the Beauty on the Blue Sheet, Tota la bellesa i la sang, una pel·lícula americana de la Laura Poitras, que va cridar molt l'atenció aquest premi perquè és un documental i no sol ser habitual que en un festival així es donen premis als documentals.
Una opció valenta, no?
Molt valenta, sí, perquè parla d'un tema de molta actualitat. És una pel·lícula sobre un conflicte que tenen a Nord-Amèrica amb una empresa farmacèutica que va estar venent durant molts anys un producte per al dolor que després es va descobrir que havia matat a més de 500.000 persones. I ara estan molt embolicats amb judicis i tot això que els agrada als americans. Molt bé. El lleó de plata va ser per Saint-Omer, una pel·lícula francesa de la Alice Diop, que també va tenir el gran premi del jurat. El lleó de plata al millor director va ser per Luca Guadagnino, el gran director italià, per Bones and All. El premi especial del jurat va ser per No Beers, una pel·lícula de l'Iran, de Jafar Panahi, com he dit abans, que és un director que fa 6 mesos que està a la presó per ser molt crític amb el govern del seu país.
Amb el règim del país.
Val. A part d'això, la Copa Volpi, els millors actriu i director van ser per la Cate Blanchett, per Tar, una pel·lícula de Todd Field, i Colin Farrell, per The Banshees of Inisherin, del director Martin McDonagh, d'Irlanda. També hem de dir que el premi del públic va ser per Nesu, de Saudade Kadan.
Bé, per a nosaltres va ser una molt bona notícia la de la Cate Blanchard, perquè estem secretament enamorats, o si es pot dir en antena.
No, millor que no.
Vale, millor que no. Acabat la informació de la secció oficial, passem a la secció Horizonti. Com va anar aquesta?
Horizonti és una secció que és molt coneguda per ser dedicada als nous autors. Va anar molt bé, no parlem del jurat en aquesta ocasió, perquè ens allargaríem massa. Podem dir que la millor pel·lícula va ser Tercera Guerra Mundial, de Homan Sayedi, una altra pel·lícula iraniana. Veiem que el cinema iranià té molt d'èxit últimament. El premi de la millor directora va ser per dos directors, Tisra Kobi i Rainer Frimmel, una pel·lícula d'Àustria que es diu Vera. El premi especial del jurat va ser per Pa i Sal, un gran director, Damian Kokur, de Polònia. I el lleó del futur, o òpera prima, va ser per la Saint-Omer de la francesa Alice Diop.
Ja n'havíem parlat. Bé, la secció Clàssics de Venècia, que ens va dur de nou?
Com sempre, és una secció molt important al Festival de Venècia. Tenen molt bon gust al triar les pel·lícules d'aquesta secció. I no només es dona als clàssics, sinó que es dona a clàssics restaurats. O sigui, es valora la pel·lícula i la restauració. La millor pel·lícula restaurada va ser Kuroshi no Requiem, del director japonès Suzuki Seijun. Podem dir també que altres clàssics que es van presentar en aquesta sessió van ser Teorema, de Pasolini, Kase no nanaka no mendori, Una gallina al vent, un clàssic, de Yasuhiro Oso, de l'any 1948, The Chess Players, El jugador d'escacs, de Satyajit Ray, el director indi, de l'any 1977, i La marxa sobre Roma, de Dino Risi, de l'any 1962.
I també ens tenies preparats, acabades la informació de les seccions, uns retalls de pel·lícules fora de concurs.
Sí, aquesta secció també està molt bé i s'han presentat pel·lícules noves i alguna no tant, però podem començar amb Dead for a Dollar, un western del director Walter Hill, que diuen que està molt bé. Un altre va ser Quando non ci sono più onde, que encara que tingui el nom en italià, és una pel·lícula filipina del director Laf Diaz. És un director molt interessant que fa pel·lícules molt llargues i donen molt temps per pensar. Aquesta dura 187 minuts. Una altra pel·lícula que no ens podem deixar de banda és Kone Taebast, una pel·lícula del 2019, la pel·lícula pòstuma de Kim Ki-duk, La crida del cel, el director de Corea que va morir a Estònia i que està filmada a Estònia, Lituània i Kirguistan. Podem parlar d'altres pel·lícules, Brut, Difícil o perillós, de Vicent Xaraf, l'última d'Abel Ferrara, Padre Pio, o The Listener, una pel·lícula de Steve Buscemi, que és molt famós per ser un actor dels preferits de Tarantino, però aquí fa director. Si vols, et puc comentar també que, a part de les sèries de les... no, de les dels curtmetratges que van a competició, hi ha una altra secció de curtmetratges fora de competició, i amb aquesta es va presentar l'últim curtmetratge de la nostra estimada Carla Simón. El va gravar en poc temps, la majoria de la gravació es va fer a la platja de l'Ametlla de Mar, i surt una actriu famosa ja, encara que jove, que és la protagonista d'Alcarràs.
La xiqueta d'Alcarràs.
Eh? Ainet Jounou.
Jounou.
Que esperem que triomfe, també. A part d'això, es va presentar l'última temporada d'una sèrie de Lars von Trier, que la va començar fa uns 25 anys, va fer dues temporades, ho va deixar i ara ha fet l'última temporada, que es diu The Kingdom Exodus.
Doncs molt bé, per l'exhaustiva informació de la mostra de Venècia. I per acabar la secció de notícies, em sembla que ens volies dir quatre cosetes del proper festival que tenim agendat.
Sí, és un festival més important de Catalunya. El dia 6 d'octubre comença el Festival de Sitges, el Sitges Film Festival, que acabarà el dia 16 i que ens portarà moltes novetats de cinema de terror, sobretot, però també de clàssics, documentals i curtmetratges i animació.
I bé, hem arribat a la secció d'estrenes i ens fa molta il·lusió encetar aquesta secció amb Alcarràs, la pel·lícula estrenada aquest passat mes d'abril i dirigida per la directora barcelonina Carla Simón. Ben aviat va estar en boca de tothom en guanyar l'Os d'Or al 72è Festival Internacional de Cinema de Berlín, la Berlinale, i convertir-se en la primera pel·lícula rodada en català de la història a rebre aquest guardó. A més, és el film seleccionat per l'Acadèmia de Cinema Espanyol per a competir en la cursa pels Oscars, com a pel·lícula de parla no anglesa. Veurem si passa la preselecció i es troba entre les 5 candidates finals.
Sí, és possible que sigui seleccionada. Podem pensar que si l'1 d'octubre del 17 hagués tingut èxit, ara a la millor tindríem una pel·lícula catalana als Oscars. Bé, seleccionada.
Seguirem lluitant. Alcarràs, autèntic èxit del cinema català, està considerada per molts crítics com una autèntica obra mestra, pel seu excel·lent guió, escrit per la Carla Simón i l'Arnau Vilaró, pel magnífic muntatge i pel gran treball d'interpretació dels actors, pràcticament tots ells no professionals. A grans trets, Alcarràs és un drama coral sobre una família que lluita per conservar i continuar cultivant unes terres que un dia van adquirir a través d'un tracte no escrit. El passat contra el futur. La tradició envers la modernitat. Los presseguers enfront les plaques solars. La pel·lícula retrata un món que desapareix, l'agricultura maltractada i amenaçada permanentment, i una gent acostumada a les adversitats, que ho pateix amb més o menys resignació. Em quedo per acabar aquesta breu ressenya amb les paraules d'un crític que em van agradar molt. Diu: la pel·lícula no és perfecta i penso que fins i tot això és una bona notícia, perquè tot i la important evolució de la directora, estic segur que la seva gran obra mestra encara està per arribar. Si queda algú que encara no l'ha vista, ja tardeu.
Abans d'acabar, com deia el meu company Quico, la pel·lícula del Carràs també està en forma de llibre. Es va editar el mes de juny i els guionistes són la Carla Simón i Arnau Vilaró, i es diu també Una història sobre la terra, la pagesia i la família. Ha estat editada per La Magrana i té un preu molt correcte, 20 euros.
Crec que ens ho podem permetre.
Si el sol fos jornaler, no matinaria tant. Si el marquès hagués de batre, ja ens hauríem mort de fam. Jo no canto per la veu, ni a l'alba ni al nou dia. Canto per un amic meu, que per mi ha perdut la vida. Que per mi ha perdut la vida.
La següent estrena que volem comentar és Pacifiction, la pel·lícula d'Albert Serra, que es va estrenar el mes de setembre. Aquesta pel·lícula es ha pogut veure a Catalunya en francès, que és l'idioma original, subtitulada en català o en castellà, i també doblada al català o al castellà. Pacifiction podríem dir que és una ficció del Pacífic, però nosaltres posarem llum a la foscor. El senyor Serra tenia més títols, ell mateix ho va dir, I a mi n'hi ha un que m'agrada especialment, que també l'hagués pogut posar, que és Tecman Silesil. No va ser així. Albert Serra és un director de Banyoles, molt original, que ha fet un munt de pel·lícules i no li falta ningú que li faci propaganda. Ell mateix en sap prou.
Una mica delinear, no?
Sí, el seu aspecte i la seva forma de parlar, també. Sí, no té el picot aquell, però...
Però quasi.
Per exemple, d'aquesta pel·lícula va dir que no n'hi ha cap pel·lícula com esta. És única. No hi ha cap director que sigui capaç de fer una pel·lícula com les que faig jo, va dir ell. Bé, la veritat és que té una posada en escena brillant, que té una música amb un tecno fosc del català Marc Verdaguer i una fotografia extraordinària del també català Artur Tort, que crema sempre un clima suggerent, uns tons foscos, emboirats, amb un sol que no llueix mai, que sempre està mig amagat, amb unes ones espectaculars però que es trenquen amb una colla de barques de turistes que venen els nois que fan surf. O sigui, és una pel·lícula que ens amaga moltes coses. Està filmada amb tres càmeres, perquè així, d'aquesta forma, els actors no podien saber quina de les tres sortiria a la pel·lícula final. No queda clar l'argument del film. N'hi ha qui diu que és una pel·lícula política, altres que és una pel·lícula d'amor. Té un final inesperat i sorprenent. Si busquem Tres peus al gat, podríem dir que és una comèdia que en algun moment s'apropa al drama. Però això és una trampa, perquè el que amaga és un tema fantasiós com és La Grandeur de França, que significa una altra forma de colonialisme. El senyor Serra, en aquesta pel·lícula, desmitifica el món de la Polinèsia, el paradís perdut. Això, si ho volem trobar, ho hem de buscar en un full d'una agència de viatges. A la pel·lícula no ho veurem. En alguns moments hi ha diverses escenes, com una en què l'almirall francès balla un ball estrany amb uns mariners, ens recorda escenes de Carel de Brest, una mítica pel·lícula de Fassbinder. Podem dir que hi ha una gran participació catalana, els actors Sergi López, Montse Triola i sobretot Lluís Serrat, que és un actor amb una mirada profunda, misteriosa, que no sabem mai què vol dir.
Estaràs d'acord amb mi, Aureli, que aquesta participació no van passar cap mal de cap per aprendre's el guió.
No, no, no. Això és una altra de les coses sorprenents que vaig llegir, i és que el director, en moltes escenes, just abans de filmar, els donava un paper amb el que havien de dir. O sigui, que era improvisació màxima. I es veu, per exemple, amb una actriu molt guapa, que és la Paua Magafanau, que té unes mirades i que sembla que, a vegades sembla que va a parlar però no diu res. I mira cap a un costat, cap a l'altre, i es deixa amb el misteri.
Molt bé, Aureli. Potser per acabar aquesta magnífica ressenya, dir als espectadors que, sabedors de que teníem al cap fer aquest programa, vam anar junts a veure Pacific Fiction a la Rambla de l'Art de Cambrils, que és un cinema que podríem dir en alguns aspectes alternatiu, perquè fa pel·lícules que sovint no estan als circuits més comercials i les fa en versió original subtitulada. I si pot ser subtitulada al català, també tenen aquest compromís. Salt de secció, deixem les estrenes i comencem a celebrar dos aniversaris. Segur que les coneixereu les dues pel·lícules i bé, no cal dir que esperem, mentre que amb les estrenes us convidàvem a descobrir-les, si encara no ho havíeu fet, en aquestes us convidem a revisitar-les. La primera d'elles, enguany, ha fet 40 anys de la seva estrena. Estem parlant de Blade Runner, la pel·lícula dirigida per Ridley Scott l'any 1982. Estem parlant d'un dels films de ciència-ficció més cèlebres de la història, fins al punt que ha entrat en el reduït grup de films de culte d'aquest gènere. Aquesta pel·lícula va suposar la consagració del seu director, el Ridley Scott, que la considera la seva obra més completa i personal, i de l'actor Harrison Ford. Al costat del Harrison cal destacar les interpretacions del Roger Hauer, la Sin Young, l'Eduard James Olmos i la Daryl Hannah. El guió s'inspira lliurement en la novel·la Somien els androides amb ovelles elèctriques del Philip K. Dick. Minority Report i Desafiament Total també són dues pel·lícules inspirades en l'obra literària d'aquest autor. Per a reblar el clau, la música original va anar a càrrec de Vangelis, el gran compositor d'origen grec que ens va deixar aquest mes de maig. En un principi, Blade Runner va rebre crítiques contradictòries per part de la premsa especialitzada. Uns quants es van mostrar confosos i decebuts perquè l'obra no tenia el ritme narratiu que s'esperava d'una pel·lícula d'acció, mentre d'altres apreciaven la seva complexitat temàtica. Tanmateix, els cinèfils i el món acadèmic en general la van posar al lloc que creiem que mereix, una de les pel·lícules més influents de tots els temps, per l'ambientació detallada i original i per avançar-se en el plantejament de temes i preocupacions fonamentals del segle XXI, com ara la superpoblació, la globalització o el canvi climàtic.
Un altre aniversari d'enguany és la pel·lícula El Padrino, que fa 50 anys. La va rodar el 1972 Francis Ford Coppola. Va estar produïda per Paramount Pictures i es basa en una novel·la de Mario Puzo, que va fer el guió juntament amb el mateix Coppola. Els actors principals són Marlon Brando i Al Pacino. Està basada en una història real de la família Mortillaro, de Sicília. La música és de Nino Rota i la fotografia de Gordon Willis. L'actor Robert De Niro no va voler participar en la pel·lícula perquè en va triar una altra. Podem dir que va tenir un èxit molt gran, encara ara. Va tenir 3 Oscars, a la millor pel·lícula, al millor actor, per Marlon Brando, i el millor guió. El rodatge va durar 72 dies i podem dir que els nord-americans ens poden vendre qualsevol cosa. Amb El Padrino ens van presentar una visió propera i familiar de la màfia, que ens ajuda a empatitzar amb els personatges de la família. Igualment, els últims anys, amb la sèrie Lo Soprano, també ens ofereix una visió del món mafiós des de dins.
Com passa el temps? Mig segle del Padrino, i bé, de fet, va tindre 2 seqüeles que també estan considerades unes grans pel·lícules de la història del cinema.
Sí, n'hi ha espectadors i crítics que prefereixen la segona. A mi la primera m'agrada molt, em queda la primera.
Molt bé. Bé, doncs saltem de secció altre cop per entrar al tram final del programa on tenim el concurs. Com us hem dit a la introducció, comptarem a cada programa en un concurs amb 2 objectius. El primer és posar a prova els vostres coneixements cinematogràfics i el segon, i més important, fomentar la vostra participació, reacció o interacció. Això que quasi tothom anomena el feedback. Som-hi, doncs, amb un fragment d'àudio que hem triat. Escolteu-lo atentament, perquè ens haureu de dir el títol de la pel·lícula i el nom del director.
He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida. He vist com atacaven naus incendiades més enllà d'Orió. He vist raigs secs que brillen en la foscor de la porta de Tannhauser. Tots aquests moments segur que es perdran en el temps. Com llàgrimes en la pluja. És hora de morir.
No podeu dir que hem començat amb una pregunta difícil. Som-hi.
Preneu nota del correu al que heu d'adreçar la resposta, si pot ser correcta. ctsentit@radiofalset.cat. Tornem-hi. ctsentit@radiofalset.cat. La data límit per respondre és, per aquest primer concurs, el 15 d'octubre d'enguany, el 15 d'octubre inclòs. Entre tots els que hagueu enviat la resposta correcta, sortejarem un magnífic premi, una ampolla de vi Llegat de Sauló, que és un excel·lent vi blanc de la denominació d'origen Montsant, 100% garnatxa blanca, elaborat al celler Montpadrí de la Vilella Baixa. Recordem, ctsentit@radiofalset.cat. Esperem un grapat de respostes.
Anem acabant el programa i hem de dir que abans de que els americans fessin Star Wars, nosaltres a Catalunya ja teníem un cantautor galàctic, Jaume César. Ell, l'any 1975, va fer una cançó en què ja estava buscant el setè cel.
Certa dels 7 cels, 7 paradisos màgics i encantats. Història certa dels 7 cels, set nius de pau, de glòria i de felicitat. Set nius de pau, de glòria i de felicitat. Set nius de pau, de glòria i de felicitat. El primer cel és inventat, el primer gran invent de la terrestritat, i el segon cel imaginat en una nit d'estiu a la vora del mar, en una nit d'estiu a la vora del mar, en una nit d'estiu a la vora. Cel dins d'un mirall reflexa les imatges d'un món inundat, i el quart cel és irreal, com un oasi verd en un desert estrany, com un oasi verd en un desert estrany, com un oasi verd desert estrany. Del cinquè cel res no se'n sap, no hi ha notícies d'aquest cel tan amat. I el sisè cel està copiat del cel setè que has engendrat dins del teu cap, del cel setè que has engendrat dins del teu cap, del cel setè que has engendrat dins del teu cap.
Avui és 1 d'octubre. Quin dia més especial per començar el nostre programa de ràdio. L'Aureli i jo no oblidarem mai el 1 d'octubre de 2017. Avui fa 5 anys que un munt de catalans varen participar en l'acte més revolucionari de la història recent de Catalunya, convençuts que estàvem a punt de conèixer el setè cel de la independència. Tanmateix, tot indica que encara ens tocarà vagar un temps per aquest purgatori autonòmic.
I fins aquí el setè sentit d'avui. Esperem que hagueu gaudit d'aquesta estrena. I recordeu que, si us ve de gust, ens retrobarem el proper 29 d'octubre a Ràdio Falset.
I si voleu tornar a escoltar el programa d'avui, el remetrem demà, diumenge, 2 d'octubre, a les 6 de la tarda, i el proper dimarts, a la mateixa hora. Salut i cinema! The only one who could ever reach me was the son of a preacher man.